Al matí, amb Mireia Sanz.
És una norma per accelerar els desallotjaments de pisos ocupats, el que s'ha conegut pels mitjans de comunicació com la llei de desnonaments express. El partit que ha capitanejat la llei ha estat el PDeCAT a través de la diputada sabadellenca Lourdes Ciuró. Una normativa que no ha agradat al govern municipal, que assegura que acabarà perjudicant a les famílies més vulnerables. Aquesta situació va iniciar un debat a Twitter entre Lourdes Ciuró i el regidor d'Acció Social, Gabriel Fernández. Un debat que acabava amb aquest emplaçament. Escoltem-lo.
Gabriel, res del que dius, res. S'ajusta al que diu la llei. Et proposo que tinguem un debat a Ràdio Sabadell, si ells volen. Crec que la ciutadania de Sabadell té dret a saber, realment, què i qui empara la llei.
Nosaltres sempre estem encantats de poder explicar com defensem els drets de tothom. Et proposo, si Ràdio Sabadell ho vol, fer-ho en dues parts, ara i al tornar del Senat. Un cop els grups que et donen suport, Partit Popular i Ciutadans, hagin acabat de posar les seves esmenes.
I Ràdio Sabadell, com a mitjà públic, ha complert amb la demanda que ens arribava directament des de les xarxes socials per també acostar a la ciutadania la realitat d'aquesta norma, de la qual és cert se n'està parlant des de molts punts de vista. Per tant, saludem a la diputada sabadellenca i alcalde pel PDeCAT, Lourdes Ciuró. Molt bon dia.
Bon dia, què tal?
I el regidor d'Acció Social, Gabriel Fernández. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Els trasllado el mateix que parlàvem fora de micròfon. Intentem respectar-nos respostes curtes per tal que d'aquesta manera la informació pugui arribar al màxim als nostres ciutadans. Comencem, si em sembla, pel posicionament una mica de què diu exactament la llei, si més no des del punt de vista de la proposant. Lourdes Ciuró, què diu la llei?
Mira, en primer lloc, no és una llei de desnonaments exprés. Cal ser molt curós amb el llenguatge. Un desnonament només es produeix quan una persona no pot pagar la renta de lloguer o quan no pot pagar la quota hipotecària. No estem parlant d'això. Aquesta llei no afecta aquestes persones. Afecta aquelles persones que ocupen il·legalment i sense consentiment del propietari un habitatge. Qui s'hi pot acollir? S'hi pot acollir o persones físiques, petits propietaris que tenen habitatges, entitats sense ànim de lucre, com puguin ser Càritas, la Fundació Arrels, Creu Roja, que gestionin habitatge públic, social, i entitats públiques. Què són entitats públiques? Per exemple, l'Agència Municipal d'Habitatge, l'Agència Catalana de l'Habitatge. Això és el que empara la llei, ni més ni menys.
De totes maneres, des de l'Ajuntament sí que ens la presentaven com aquesta llei de desnonament exprés en roda de premsa. Per tant, creuen que sí, que obre la porta a desnonaments, Gabriel Fernández?
Sí, certament obre la porta a desnonaments. De fet, la pròpia llei, en el preàmbul, parla i assumeix que aquestes persones que ocupen es troben en situació de vulnerabilitat. De fet, preveu que persones en situació de vulnerabilitat pateixin un desnonament exprés, com és aquest, on en dies aquestes persones han de deixar aquest habitatge. Jo sí m'agradaria fer una puntualització, perquè jo crec que aquest debat, per moments, ha tingut poca seriositat. El tema del dret a l'habitatge és molt seriós. És un tema molt seriós, per tant, requereix de molta rigorositat i sensibilitat. Hem d'allunyar-nos de discursos demagogs o populistes, siguin de dretes o d'esquerres. En això crec que intento sempre ser una persona molt moderada i sobretot també hem d'entendre, perquè hi ha una situació que és molt delicada, a les víctimes d'aquest greu problema que tenim en el dret de l'habitatge. I les víctimes en aquest tema són dues. Són aquestes famílies vulnerables que ocupen no perquè volen, sinó perquè tenen majoritàriament una situació dramàtica de pèrdua de l'habitatge, i també és víctima aquell que, petit propietari, que amb l'esforç d'anys de treball té una propietat a su nom, que és una segona residència, perquè en el cas de les primeres residències ja existeix altres mecanismes per garantir que ningú es fiqui a casa teva, aquesta gent, quan té aquesta situació, pateix i pateix molt. Per tant, nosaltres, com a govern de la ciutat, ens ocupem de los dos i som empàtics amb aquestes dues situacions que vulneren drets i que són víctimes les dues. Les persones que perden l'habitatge i estan ocupant i les persones que es veuen que li han ocupat un pis, que és la seva propietat, un petit propietari, i que tampoc hi ha dret i que moltes vegades es troben en una situació de desemparament perquè no se dona la resposta que aquestes persones necessiten també.
És veritat que són dos drets que han de conviure. El dret a l'habitatge ha de conviure amb el dret a la propietat privada. La persona que necessita un habitatge ha de trobar una empara en el que és els serveis socials, en el que és el mecanisme públic d'habitatge. De fet, la llei catalana d'habitatge, votada per tots els grups i que, malauradament, gràcies al govern del PP, tenim recorregut al Tribunal Constitucional, aquella llei recull que l'ocupació, perquè estem parlant d'ocupació, malgrat el regidor insisteixi a parlar de desnonaments, estem parlant de desocupacions, la llei catalana d'habitatge diu que l'ocupació no pot donar un dret preferent a adquirir o a accedir a un habitatge. Això ho diu la llei catalana. Per tant, quan un parc públic d'habitatge es troba, com és el cas de Sabadell, amb 95 habitatges públics de propietat o de gestió en mans de l'Agència Catalana o en mans de l'Agència Municipal, quan aquests 95 habitatges es troben ocupats, la primera obligació del gestor públic és veure quina vulnerabilitat o si les persones que l'ocupen estan en situació de vulnerabilitat. Jo li puc parlar, per exemple, del meu carrer. Al meu carrer hi ha un habitatge ocupat, més ben dit, un petit bloc d'habitatges ocupat, que ja li puc garantir jo que no estan en situació de vulnerabilitat perquè es dediquen a la venda ambulant, per exemple, a les famílies. Per tant, aquí no hi ha una situació de vulnerabilitat. El que es tracta de que l'administració pugui fer la gestió en benefici d'aquells que necessiten l'habitatge. I no pot passar que aquelles famílies vulnerables que han passat la criba per determinar la seva vulnerabilitat, que se'ls ha adjudicat un habitatge públic, quan el tenen adjudicat es troben, i això passa, que està ocupat per altres persones. Per tant, què vol aquesta llei? Aquesta llei vol emparar les polítiques públiques d'habitatge, que es pugui determinar la vulnerabilitat d'aquelles persones, que ja es pot fer avui en dia això, i si no, donen no és el cas, que hi pugui accedir aquella persona o aquella família que té situació de vulnerabilitat. Com deia el regidor, és un tema molt seriós. L'habitatge és un dret fonamental, l'hem de protegir. I, per tant, la funció pública no pot recaure, o la funció social de l'habitatge no pot recaure en aquells propietaris que, amb l'esforç de la seva vida, han aconseguit estalviar per tenir un pis en propietat, o dos, els que siguin, i, per tant, se'ls trobin ocupats. I és veritat que sí que passa també amb l'habitatge habitual, ens hi hem trobat. Per tant, avui en dia hi ha, per exemple, denúncies que expliciten que gent que necessita cobrar una renda de lloguer per poder-se pagar la residència, aquesta renda de lloguer no la poden cobrar perquè el pis els hi han ocupat. I, per tant, el mecanisme actual, que triga 2 anys a poder fer-se efectiva la recuperació de la propietat o de la possessió, més ben dit, és massa llarg en el temps. Una altra crítica que es fa a aquesta llei és que no actua contra les màfies. Jo vull explicar que quan aquesta llei la vam aprovar al Congrés dels Diputats, en primera l'emissió tràmit, vam constituir una comissió d'experts perquè poguessin passar molts experts en el Congrés dels Diputats per informar als diputats quina era la millor manera de tractar aquesta llei. I vam passar doncs, des de catedràtics, a professionals de l'advocacia, inclús un representant de la PA. L'únic que va dir que aquesta llei no lluitava contra les màfies era el representant de la PA. La resta, gent completament professional del món de la justícia o del dret, van dir que sí que era una mesura efectiva o podia ser una mesura efectiva contra les màfies perquè precisament el fet de que fos un procediment exprés per desocupar no donava marge a aquella gent que vol extorquir a una persona perquè li buidin l'habitatge o cobrar una renda sota mà a una persona per ocupar un habitatge, com que el temps s'escurça ostensiblement, passa de 2 anys, pot passar a 2 mesos, no té cap sentit extorquir ni cobrar sota mai, per tant, evita aquesta proliferació de màfies, que després, efectivament, hi ha el Codi Penal per perseguir-les. Aquesta llei vol ser un mecanisme civil eficaç.
Regidor.
Bé, anem pel començament. La diputada Ciuró nos posava 3 o 4 elements sobre la taula que entraré en el tema. El primer, estem en un estat que té una Constitució, i aquesta Constitució garanteix, en teoria, en l'article 47, el dret a fruir d'un habitatge digne i adequat, a gaudir d'aquest habitatge. Bé, bueno, en les paraules, tots sabem que això no és real, que aquest dret no està garantit, ni molt menys. A l'estat espanyol, segons el Ministeri de Fomento, que suposo que no és cap sospitós de res, el propi Ministeri nos informa que hi ha 25 milions, gairebé 26 milions de llars familiars a tot l'estat i un 13% estan buits. Això vol dir 3.400.000 habitatges buits. A Catalunya, al país nostre, tenim 450.000 pisos buits i 231.000 famílies que necessiten un habitatge assequible. És a dir, el número d'immobles desocupats duplica el de les famílies amb necessitat d'un sostre. Aquesta dada en si mateix és immoral, és escandalosa. I els responsables públics hauríem, vaja, aquí pot ser que tenim les diferències en la diputació, no? Hauríem de treballar per garantir aquest dret primari. Perquè, i si ho dic com a responsable de les polítiques públiques d'aquesta ciutat, sense habitatge no podem fer res en matèria de política social, en matèria de poder fomentar la inserció sociolaboral de les persones. Si això que és bàsic no està garantit, res del que es pugui plantejar de los serveis socials té sentit. A Sabadell, com ho va informar el govern, tenim 6.900 habitatges buits. Això és així una espècie de 3,23% del total. I 1.111 habitatges ocupats, en situació d'ocupació irregular. És cert que d'aquest número de 1.111, 95, és la xifra que hem donat, 95, són de titularia pública, són de titularia pública, i tenim un número aproximadament de 75, que són de lo que podríem dir d'una persona física. Parlar de persona física no vol dir necessàriament un petit propietari, això és el primer, perquè d'aquests 75, un número important, ens consta aproximadament una trentena, en realitat són d'entitats financeres que encara no han fet el canvi de titularitat d'aquests habitatges. Per la qual cosa, l'univers se ens comença a reduir de la situació. Jo el que sí he criticat, senyora Xuró, és aquesta idea, vendre una idea de ara sí podem marxar de vacances. Oiga, què és això? Aquesta situació no passa. En tres anys, com a regidor, només he tingut un cas d'una ocupació en una llar de residència habitual i en hores ha estat desnonat. Per la qual cosa, la situació que dona molta por, i això és el que jo li increpo a la diputada Xuró, no es pot generar amb un tema com aquest, aquesta sensació, abonar una idea que és fantasiosa de que ara jo surt de casa i algú se fica dins. Sempre ha passat alguna situació, però són menors i anecdòtiques. La preocupació real, la situació real de l'habitatge i de l'ocupació, les causes són molt diferents. I l'enorme majoria de gent que ocupa no ho fa amb alegria ni perquè té ganes. De fet, cap de nosaltres, suposo, canviaria la nostra situació actual de tenència d'habitatge per anar a ocupar.
És que cap estem de barrejant els debats, em
sembla. No, espera, perquè deixa'm acabar. Jo...
Però anem acabant perquè...
És que crec que la diputada...
No, més o menys vaig mirant els temps.
D'acord. Per la qual cosa, aquesta llei, nosaltres el que veiem és, criminalitza la pobresa. No fa res contra les màfies. De fet, no canvia cap article per prendre cap mesura contra la màfia. El que fa és fer el desnonament de la víctima de la màfia. I, com vostè sabrà, suposo, perquè si ha fet aquesta llei, suposo que estarà informada, l'administració, com no té els recursos, què li fa pensar a vostè que aquesta família no tornarà a demanar a aquell que li pot donar un pis, la màfia, entre cometes, perquè no és màfia, jo màfia entenc altra cosa. Aquestes organitzacions delictives, fins aquí puc arribar, què li fa pensar a vostè que no tornarà a demanar que l'obren un pis? Home, és normal que passi això. Perquè si jo me'n trobés en la situació aquesta d'anar al carrer amb fills, i una administració que no té la capacitat de donar les respostes, pues jo necessito un pis i agafaré el que sigui perquè estic en una situació desesperada. I finalment,
sí, hem d'anar acabant,
critico que
regi
la
del
tòpic i sense cap rigor de diagnòstic. No hi ha rigor en aquesta llei.
Jo reitero, el tema del debat de l'habitatge ha de ser un debat una mica més rigorós. Podem compartir amb el regidor, i de fet és una evidència, que les polítiques que s'han fet com a conseqüència de que va esclatar la crisi i que estàvem sortint desocupacions i desnonaments diaris durant molta època i molta gent que va patir per causa que incrementava el preu de la hipoteca i no podien pagar-la perquè estaven aquelles persones a l'atur, no es va donar des del govern espanyol una resposta efectiva. De fet, tota l'oposició va entrar en moltíssimes iniciatives que per unanimitat les trobàvem justes, per tant les votàvem tota l'oposició, però malauradament hi havia la majoria absoluta del Partit Popular que ho evitava. I per tant no s'han donat solucions efectives. I aquesta és una carència real. Nosaltres simultàniament al Congrés dels Diputats hem presentat iniciatives per tal de que tot el parc públic d'habitatge, perdó, el parc que hi ha d'habitatge, habitatge buit, sovint no es pot identificar qui és el propietari perquè com passa normalment, com que la inscripció en el registre de la propietat no és obligatòria, aquells que s'adjudiquen l'habitatge, que acostumen a ser bancs o grans tenidors, no ho inscriuen. Per tant, sovint ens trobem que els municipis, els ajuntaments, estan impotents a l'hora de saber quant habitatge buit i en nom de qui està aquest habitatge buit. Per tant, aquí s'ha de fer una acció contundent per tal de que es pugui saber quin és el mapa real d'habitatge, quina és la necessitat i poder-lo adjudicar en aquelles persones que ho necessiten. Aquest és un debat i que hi estem completament d'acord i que cap aquí treballem. Però simultàniament jo crec que la majoria de la ciutadania d'aquest país pot entendre que el primer que arriba, el primer que entra i el primer que ocupa no és la forma de gestió pública de l'habitatge. No és una manera de donar resposta a l'habitatge. Per tant, què es pretén aquí? Donar una seguretat jurídica als petits propietaris, a l'administració pública, als fons socials d'habitatge, perquè sàpiguen que és una realitat que s'està donant. I lamento que el senyor Gabriel no el dongui aquesta, no ho conegui, perquè hem tingut casos doncs, molt llamatius, molt llampants, que han sortit a tota la premsa de gent que s'ha vist com tenia un pis a Barcelona, anava al metge i resultava que aquell pis no el podia fer servir perquè estava ocupat i en canvi era casa seva també, perquè vivia doncs, simultàniament a dos habitatges. Això no pot passar. I aquesta garantia de que l'habitatge estarà protegit si tu tens una propietat l'hem de donar amb aquesta llei. Aquesta és la voluntat d'aquesta llei. No cap altra. Que això no vol dir que no s'hagin de fer polítiques públiques d'habitatge. I a més, un detall molt important. Aquesta llei no s'activa automàticament. Aquesta llei s'activa si algú l'acciona. Per tant, si l'Ajuntament de Sabadell considera que no cal que faci, que no cal fer cap opció o cap acció per activar aquesta llei, per revisar si els habitatges públics els té ocupats per gent que realment ho necessita, considera que no cal fer aquesta acció, l'Ajuntament de Sabadell no ha de fer res. I si l'Ajuntament de Sabadell no té cap cas de persona vulnerable o de persona propietària que li hagin ocupat el pis, doncs d'acord, no cal que accioni res. No és una llei que obligui a fer. Per tant, no cal que ens escandalitzem perquè no obliga a ningú. Ara, sí que és una eina perquè aquells municipis, per exemple, Mataró, que va rebre, després de que la regidora lluités molt, va rebre 89 habitatges cedits per poder-los destinar a lloguer social, se'ls va trobar que tots estaven ocupats. Per tant, aquelles 89 famílies continuen al carrer, és a dir, amb problema d'emergència habitacional. Aquesta llei pretenia donar una eina també en aquest municipi.
Regidor,
bé,
i m'agradaria portar un altre element al debat, per tant...
Jo crec que... jo li faré una pregunta, diputada Xiró, a veure si vostè sap. Vostè és conscient o sap quants desnonaments patim a Sabadell semanalment?
A Sabadell es pateixen... No sé quants desnonaments exactament.
No
em barregi el debat, Gabriel. No em barregi el debat.
No, per què? Perquè jo el que veig en patiment, perquè vostè té una possibilitat, igual que jo tinc una possibilitat com a responsable públic per millorar la situació d'habitatge en funció de les competències que tinc des del càrrec que tinc. I per això, des del govern de Sabadell, per exemple, per millorar l'habitatge públic, hem fet un reglament d'adjudicació pioner, de vanguarda, que dona resposta o que intenta donar resposta. Sap el que ha passat? Que aquell estat on vostè està representant com a diputada estatal es va carregar la millor eina que tenia, que era la 24-2015,
sí,
en matèria d'habitatge.
Això estem d'acord.
Llavors, per la qual això de que, perquè hi ha titulars que són fàcils, el primer que arriba, no estem parlant d'això. Quan hi ha una situació d'ocupació, nosaltres hem de poder garantir que se normalitzi i recuperar els pisos que són públics. Això ja ho estem fent.
Però
la diferència, sense enviar a ningú al carrer, fent-lo com s'ha de fer, gestionant la problemàtica. Estem fent això. Estem també donant resposta al petit propietari. Vostè és conscient que des d'habitatge estem ajudant a aquell petit propietari que té por que li puguin ocupar el pis? Això també ho fem.
Però, senyor,
l'Ajuntament de Sabadell
això
intenta...
no és incompatible amb aquesta llei.
Sí, però aquí està la incompatibilitat.
M'està vostè criminalitzant una llei
La llei és la que criminalitza a les
en absolut,
persones.
Perquè aquesta llei dona una eina efectiva.
Perquè, repeteixo, no dona cap resposta directa contra les màfies. Però el que és pitjor...
Però si li he explicat, i ho diuen experts, Gabriel. Vostè es pot enrocar en dir el que no és.
Vostè sap... clar que sí.
No,
i mira,
clar.
Sap el que passarà? Jo li emplaço
que llegeixi les compareixences dels experts de la comissió.
Vostè encapçala una lista electoral, no? Vostè encapçala una lista electoral per poder arribar al govern d'aquesta ciutat. Vostè hauria de saber que amb aquesta llei que no dota de cap recurs a l'administració local, que per a mi és algo incomprensible i és el que me genera més confusió amb vostè. Com és possible que algú que aspira a poder gestionar administració local doni d'herència una llei que
genera més problemàtica social. No dona resposta a la problemàtica d'habitatge de bo, però el més terrible, li surt gratis a l'Estat. Vostè no ha generat en aquesta llei cap recurs per a l'administració local. Cap recurs. Imagínese, mira, li concederé una cosa, Li concederé que no, que només afectarà a les persones jurídiques, que repeteixo, persona jurídica no vol dir petit propietari necessàriament. Li concederé això. E imagínese que es fan els desnonaments. Què farem amb això? Com donarem resposta si vostè no ha adjudicat...
A veure, Gabriel, deixa'm que li contesti perquè m'està fent un monòleg. Jo el que lamento també és el...
Contesti, una persona educada, no, home,
sí,
i és el contar.
I és el desconeixement que vostè evidencia.
No, el desconeixement és a dir, vostè llei... que no sap respondre, no ha sabut saber, no sap quants desnonaments fan en aquesta ciutat per setmana.
Vostè em pot dir quantes famílies vulnerables estan ocupant actualment el parc públic d'habitatge a Sabadell?
El parc públic de Sabadell?
Sí, les 95 habitatges ocupats.
De 95, li he dit que el 80% són vulnerables. El 80% són vulnerables.
Doncs aquesta dada m'agradaria que la contrastés la regidora, perquè sí, ens va dir que per ells, per l'Ajuntament, per vostès, tota ocupació és vulnerable i que, per tant, no feia falta fer aquesta avaluació.
Si vostè, si vostè té
aquestes dades, sí, jo m'agradaria que ens les facilités per poder-les veure, perquè la regidora va dir que no... Acabo, senyor, deixi'm parlar, senyor Gabriel. Per tant, la regidora va dir que, com que totes les ocupacions eren vulnerables, no tenien per què fer cap tipus d'anàlisi. Jo li agrairé molt que ens ho digui, perquè al final aquesta disposició dels habitatges públics no deixa de ser un bé de tota la ciutadania. Per tant, convé veure com es fa un bon ús dels recursos públics i que vagin efectivament aquells que ho necessiten. Vostè em parla de que la llei no dona recursos. Vostè hauria de saber que la llei civil no està prevista per això. Que la llei civil és un mecanisme processal. Simultàniament ja li he reconegut que convé, i estem d'acord aquí, i aquí ens trobarà, que convé dotar-nos d'eines efectives i, per tant, i entre altres coses, aixecar l'embargament que hi ha, que pesa sobre la llei de catalana de l'habitatge que l'Estat espanyol ens ha recorregut al Constitucional. I aquesta seria una bona eina per nosaltres, per poder tirar endavant, perquè per això la vam fer. I, a més, vostè ha de saber que en aquesta llei vostès van estar d'acord en el Congrés, en el Parlament de Catalunya, com Esquerra Republicana, que l'ocupació d'habitatge social públic no donava cap dret de preferent, sinó que aquí s'havia de retirar aquella persona que no reunia els requisits de vulnerabilitat. Això és el que estem fent amb aquesta llei. Per tant, vostès, amb la mà dreta, aproven una llei a Catalunya que reconeix que no els dona eines per poder recuperar l'habitatge públic, el servei de qui ho necessita, i per altra banda, quan tenen l'eina, que vull recordar que en el Parlament de Catalunya es va aprovar una moció en Junts pel Sí, on hi havia un apartat precisament posat pel PSC al Parlament de Catalunya, que deia exactament el que aquesta llei demana a Madrid. Que és a dir, deia en la moció, volem que es modifiqui la LEC per donar una eina efectiva a petits propietaris i entitats públiques. I vostès, com a Junts pel Sí, ho van votar a favor. Això és el que hem fet. El que passa que la realitat és dura i et trobes de que ningú és valent a l'hora de poder afrontar temes tan delicats. I en aquest sentit vostès van mirar de reull què feia l'esquerra i l'extrema esquerra al Parlament espanyol per poder votar igual que la resta de radicals d'esquerra al Parlament espanyol. Per tant, que aquesta llei era necessària, sí, perquè ho van reconèixer vostès com a Junts pel Sí al Parlament de Catalunya, perquè, repeteixo, hi havia una moció del PSC, que el propi PSC que va votar en contra a Madrid d'aquesta llei ho demanava, i per altra banda, ara diuen, i la critiquen ara, que ja la tenen efectiva. Que cal buscar recursos? Sí. Que aquí tenen una diputada al seu servei per anar a veure a qui convingui de Madrid perquè es posin les piles amb aquesta qüestió? Sí. Que vostès estem, i nosaltres estem d'acord en poder gestionar adequadament l'habitatge públic? També. I si els sabadellencs em donen la confiança per poder ser alcaldessa d'aquesta ciutat, voldré fer des de l'Ajuntament les polítiques socials que no estiguin en mans d'aquells que són, que es lucren innecessàriament o il·legítimament dels pisos públics.
Bé, aquí m'alegra el que estic escoltant, perquè aquí ha aparegut algo que és molt important. La diputada Ciuró parlava de les esquerres i les extremes esquerres. Apareix la ideologia. I quan apareix la ideologia, en una proposta com la que vostè ha fet, és molt cridaner que només té el suport de la dreta extrema espanyola i del resto de l'Estat.
Però el problema
només
el tenen vostès, que el Parlament cobra, voten que sí, i el Parlament de l'Estat espanyol no.
És que no me puc expressar,
si no. No, però és que ho tenen vostès, el problema de la dicotomia que han d'explicar, el per què.
No me puc expressar.
Expliqui'm això.
Per alguna qüestió,
expliqui'm això.
Només a vostè li ha donat suport la dreta i la dreta extrema. PP, Ciutadans,
però el Parlament de Catalunya no.
Astúries,
el Parlament de Catalunya no, reitero.
Qui té les competències en aquest tema del Codi Penal, de la llei que estem modificant, és l'Estat espanyol.
Però el Parlament van votar que sí, vostès.
Deixa'm acabar. De l'art parlamentari espanyol, vostè, sus socis, los que le donen suport, i los que ja li han dit en la ponència, perquè aquí la tinc i està escrita, la ponència de l'any passat, ja li han dit que s'ha acabat la broma i que introduirien esmenes. I vostè ha fet, ha jugat amb foc, perquè vostè ha entrat una llei molt perillosa.
Per què?
El Senat del PP té la majoria i ja li han avisat que què és això de que només les persones jurídiques. Com és possible que no estiguin també les persones les persones jurídiques, no les físiques, només. Aquesta llei desprotegeix encara més a les persones vulnerables. Dificulta més la tasca dels serveis socials. Objetivament és així, perquè no dona cap recurs a l'administració local. Cap recurs, ni habitacional, ni recursos humans. Només no generarà més problemes. No contempla cap reforma judicial, ni recursos cap als cossos de seguretat, de mesura una mesura específica per donar resposta a aquesta problemàtica. Agreuja la crisi de l'habitatge en aquest país i a les nostres ciutats, perquè aquesta situació de desnonaments ràpids serà un veritable drama que augmentarà. Le diré perquè ho sàpiga. En aquesta ciutat tenim un promig de 5 desnonaments setmanals. Doncs... Hi ha setmanes que han arribat a 22. Ho dic que vostè, que aspira a poder compartir i estar en el ple d'aquesta ciutat, sàpiga qual és el drama veritable en aquesta ciutat, qual és el problema que tenim, i treballem amb tots els poders coordinadament, però aquesta és la triste realitat que tenim en aquest moment, i és una llei que obre la perillosa porta, com ja he dit, de que el PP en la seva majoria absoluta en el Senat pugui incloure el que ja li han dit, perquè està escrit, no, això no me lo invento. El senyor Guirauta, ha de recordar, li ha dit, basta de topicassos, se lo ha dit a vostè allí en el Congrés de Diputats, i la responsable del PP li ha dit igual, però a més i perquè es vegi que jo no estic inventant res, el 26 d'abril, dos dies després de que entrés en aprovació això i que passés al Senat, els representants del sector immobiliari denunciaven que ells viuen com una discriminació i un sense sentit l'exclusió dels subfons de la llei de denomen express, per lo qual tenim tot servit perquè aquesta llei tingui esmenes i afecti a los grans tenidors.
És l'altre aspecte que volia introduir. Què hi diu sobre aquesta qüestió, sobre les esmenes que poden arribar?
Que un cop més s'evidencia que el tràmit parlamentari no és conegut per la majoria de ciutadans, i m'agradarà doncs tenir l'oportunitat de poder-lo explicar, perquè el mateix senyor Gabriel també desconeix com funciona aquesta qüestió. Per moltes esmenes que s'introdueixin al Senat, es poden introduir totes les esmenes que vulguin i de tots els colors que es vulguin, on es vota és el Congrés. I el Congrés dels Diputats és on es votarà les esmenes que vinguin del Senat. El vot del nostre grup, del Partit Demòcrata, al Congrés dels Diputats, és decisiu.
Per tant, si hi ha aquestes esmenes que diu el regidor, no s'aprovaria.
El Partit Demòcrata no votarà a favor de cap esmena que impliqui augmentar el paraigua d'acolliment en aquesta llei. Per tant, el Partit Demòcrata no votarà que pugui variar i, per tant, s'hi puguin acollir persones jurídiques. Això ha de quedar clar. Per moltes esmenes que s'introdueixin al Senat, això no és cert. Per altra banda, els desnonaments que es produeixen a Sabadell no són com a conseqüències, i malauradament aquests desnonaments, si continuen produint-se, és perquè no hi ha prou habitatge públic, que com que no sabem si el que està ocupat és per famílies de vulnerabilitat, perquè l'Ajuntament no ho vol saber, aquestes famílies no tenen una assistència habitacional, és un desnonament que es produeix per altres causes, d'impagament de rentes de lloguer o per quotes hipotecàries, que reitero, aquesta llei no els afecta. Tampoc afecta aquesta llei, encara els hi posaré un altre cas més evident. Tampoc afecta aquesta llei a una persona que tenia un contracte de lloguer que se li acaba, per tant, ja ha acabat el contracte, i aquella persona no abandona la casa. Perquè imaginem-vos que està en situació de vulnerabilitat i no en troba d'altra. Aquesta llei tampoc l'afecta. Per què? Perquè el contracte de lloguer, quan acaba, si la persona no marxa, és un incompliment de contracte de lloguer. Per tant, el llogater, el propietari, té una mesura legal, com té fins ara, per instar un procediment independent. Però en cap cas s'aplicaria tampoc en aquesta persona, perquè estaríem davant d'un incompliment contractual. Estem parlant de les persones que entren a habitatge aliè o públic sense cap títol que ho legitimi. I a mi em perdonarà el senyor Gabriel, però això no és una qüestió ni un model de societat que per part d'aquesta diputada que els hi parla i candidat a l'alcaldia sigui de rebut. No podem permetre que hi hagi una intempèrie i una desprotecció i que, per tant, el primer que arriba, el primer que pugui entrar en un habitatge. I reitero, no afecta ni augmenta la vulnerabilitat ni els problemes, perquè, torno a dir, no és una llei que s'hagi d'aplicar si no, un no vol. S'aplicarà en habitatge públic si el senyor Gabriel o l'Ajuntament de Sabadell vol, o si el particular vol perquè ho necessita. Per tant, vull que quedi clar aquest aspecte i que no s'inclouran més esmenes al Congrés.
Anirem tancant debat. Últimes intervencions ja, sisplau, amb més brevetat.
Molt bé. Evidentment, jo crec que ha quedat clar que jo sí conec i sé sumar i sé que en el Congrés, PP, Ciutadans i PNV són majoria.
No sumen.
Bueno, vostè diu això. Ja ho veurem. Ara jo li faré unes preguntes. Li faré unes preguntes, senyora Ciuró. Vostè pot assegurar aquí, i quedarà gravat, que no hi haurà esmenes que incloguin aquests grans tenidors en el Senat?
Jo que no hi hagin esmenes...
Espera, prengui notes.
Si li fa una pregunta, deixi-la contestar, perquè ho farem més dinàmic per casa.
Però que sigui dinàmica la resposta.
Sí, la resposta curta, també.
Vostè m'ha preguntat si puc assegurar que no hi ha esmenes. Evidentment que no. Cada grup és sobirà i tothom pot introduir les esmenes que vulgui. Gràcies. Jo puc assegurar el que votarà el meu grup.
Va. Gràcies.
Senyor Fernández.
M'he quedat clar. Vostè pot assegurar, perquè en el redactat que té la llei actualment, que quan parlen d'entitats socials, no se cuelen los fons socials de la vivenda, que estan definides com entitats socials, sense ànim de lucre, los fons socials del BBVA, de Bankia, de Banc Sabadell, entre altres, que aquests no se colaran. Vostè pot assegurar que això no passarà?
Un fons social sense ànim de lucre no és un fons del BBVA. Això està claríssim. Per tant, pretendre dir el contrari és intentar falsejar la realitat. Estem parlant de fons socials sense ànim de lucre i habitatges destinats a vivenda social.
Fons social de la vivenda.
Sense ànim de lucre.
Són fons socials que acorden els bancs amb l'Estat, amb el Ministeri que pertoca. Hi ha un grup, un número d'habitatges, un parc d'habitatges que entren en aquell fons social i que lo gestionen aquestes entitats que estan definides com entitats socials que pertanyen als bancs.
I, per tant, si estan definides com entitats socials, faran funció social de la propietat. Entenc.
Vostè pot dir-me que aquest no s'acolarà? Me pot garantir això? Escolti, sí o no?
Gabriel,
si pot garantir això?
Gabriel,
perquè si vostè té raó...
Tinc el detall de contestar les preguntes que em fa vostè i no la moderadora. Per tant, deixi'm que respongui. Deixi'm que respongui ja que em fa preguntes. Jo li dic que si és un fons social d'habitatge, o els fons socials d'habitatge tenen una vocació social de l'habitatge. I fins aquí, no, si vostè diu que no tenen funció social, no entraran. Per
aquí,
tant,
no, jo he dit que sí tenen funció social.
Segona pregunta.
Si la tenen i és funció social...
aquí està la trampa.
Si la tenen i és funció...
Aquí han arribat.
S'han enrocat el mateix i dubto que a casa els estiguin entenent
no
de res.
Perquè no entenen de res, perquè estan tergiversant...
Perquè podran acollir-se a la llei.
Miri, sap què? El que ha de fer preguntes amb criteri, senyor Gabriel.
No tiene criteri quan no li agrada.
No és que no m'agradi, és que un fons social d'habitatge és un fons social d'habitatge, gestioni qui gestioni, perquè té una vocació social d'habitatge.
Última pregunta.
Reitero.
Ja no faig més preguntes. Home,
sí, faci, no estalli. No estalli. Si no li agraden les respostes...
Tot el matí tampoc el tindríem, eh?
Si no li agraden les respostes, no és culpa meva.
Se posa nerviosa quan li fem preguntar aquest tipus.
No, home, si no li agraden les respostes.
Senyor Fernández.
Per això, i acabo, per això és que vaig demanar, perquè també dono la possibilitat de que pot haver un error, i per això vaig demanar en aquell tuit que heu llegit al començament, que també volia tornar després que passi per el Senat.
Encantada la vida.
I si això, quan després que passi en el Senat, no passa el que jo estic dient, jo no tindré problema en dir... Miri, tenia raó, això no ha passat.
El que passa en aquesta emissora tot queda gravat.
Jo estaré encantada de tornar.
Com hi ha antecedents, com ho sabem, en què no les estem...
Molt breu, senyor Fernández.
No, res més. Senzillament
hi ha de quedar clar, senyor Fernández, que aquesta llei que va estar molt ben treballada, perquè aquesta llei ens hem ocupat que hi haguessin, com li deia, compareixents, perquè es tractava de fer una llei rigorosa i una llei ben feta. I en aquest cas, PNB i nosaltres hem estat molt d'acord amb quin era l'àmbit objectiu. Vam lluitar molt perquè no entrés ningú més que els que dèiem. Per tant, les poden fer, com deia, les esmenes que es volguessin, que en el Congrés dels Diputats no tindran l'empara perquè pugui entrar ningú més que no siguin persones físiques. I reitero, és una bona llei que, malgrat el desconeixement del que implica, no es pot denostar, perquè serà una bona eina. Jo insto a l'Ajuntament de Sabadell a que avaluï i passi un informe per escrit dels 95 habitatges que tenen ocupats del parc públic per saber exactament quina és la vulnerabilitat que s'acrediten en aquells habitatges.
Acaba, senyor Fernández, i acabem començant amb la senyora Ciuró, per tant...
L'últim que ha dit, vostè no ha instat res. Vostè l'únic que ha de fer en el seu grup municipal...
Soc una ciutadana.
Que té grup
jo com a ciutadana puc instar el que vulgui.
Pues, si us plau, una instància, lo demana i té tot el dret que es faci aquest
això. Perfecte,
i com a grup municipal pots fer la pregunta i estarem sempre encantats de poder respondre com sempre ho fem.
Jo estic com a ciutadana.
La llei aquesta no resol el problema de les organitzacions mafioses, ni tan sol toca aquest tema, no va per elles, va per les persones que ocupen l'habitatge, que són les víctimes, i també enfronta, que és molt habitual en aquest sistema liberal o neoliberal en l'econòmic, enfrontar a les víctimes. Val? Les víctimes, que són els petits propietaris, que passen per aquestes situacions que són complicades, difícils, i que tenen tota la nostra solidaritat, i que com a govern actuem i donem suport perquè no passin a la ciutat, i per això tenim casos mínims, anecdòtics, en tres anys, un, senyora Ciuró, un cas.
Perfecte, millor.
Ho dic perquè quan vostè diu que no tenim coneixement... Millor. és com un insult, perquè jo estic gestionant tot el dia, vostè no governa res, jo estic governant des de fa 3 anys, per la qual cosa
doni-me
la possibilitat de saber una miqueta més que vostè en aquest tema. Què passa? Per què me dona por? Cadascú sap què vol fer quan fa gestió pública. Nosaltres hem treballat en un reglament que ha donat una resposta valenta en el tema de l'habitatge. A mi m'agradaria que quan hi ha algun sabadellenc en algun altre àmbit, treballi en aquella mateixa direcció. Evidentment, ideològicament, segurament per això, no treballem en aquesta direcció. I realment és molt preocupant les conseqüències d'aquesta llei i les patirem. I jo només dir-li als responsables dels serveis socials que seguiran comptant amb tot el nostre suport, a pesar de que a partir del juliol, juny, si no recordo mal, 20 de juny, se comença a aplicar, segons...
No hi ha data. No hi ha data. Ha de tornar del Senat.
Del moment que se comença a aplicar, estarem colze a colze amb ells per donar suport i per poder intentar donar respostes al problema de l'habitatge de la nostra ciutat.
Si una cosa teníem clara abans de començar aquesta entrevista és que no ens donaria temps de parlar de tot. Per tant, gràcies per haver-nos acompanyat, el regidor d'Acció Social, Gabriel Fernández, de la diputada i alcaldable pel PDeCAT, Lourdes Ciuró.
Gràcies.
Moltes gràcies. Que vagi molt bé.